bon dia als càmpings de la Garrotxa preveuen un bon estiu.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
Les bones previsions de moment és que tenim aigua, tenim pluja abundant i això vulguis o no vulguis, doncs, ens pot fer lluir tot l'estiu la verdor que tenim. Previsió de gent, estem un 50% de reserves, doncs, el mes del 15 de juliol fins al 31 d'agost.
Acabem d'escoltar el gerent del Càmping Lava, Ivan Masoliver, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Les pluges de les últimes setmanes garanteixen que els espais estiguin en bones condicions durant tota la temporada. Des del Càmping Lava expliquen que ja tenen un 50% de reserves confirmades per als propers mesos. Les reserves d'última hora són cada cop més habituals, cosa que obliga els càmpings a haver-se d'adaptar a cada moment. El turista internacional serà sobretot francès durant els mesos de juny i juliol. De seguida en coneixem més detalls, però abans toca repassar la resta d'actualitat d'aquest dimecres 12 de juny de 2024. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Càritas Garrotxa assegura que la pobresa continua creixent i cronificant-se a la Garrotxa. A més, cada cop afecta més a les dones. És una de les conclusions de la memòria del 2023. Els terrenys comunals poden ser una via de salvació pels petits pagesos. Fa dècades, aquest tipus de terrenys, gestionats per ajuntaments i alguns veïns que vivien en aquests municipis, van ser desamortitzats i van passar a mans privades. Ara, amb la recuperació de la transhumància per part d'alguns pastors, comença a augmentar el seu interès. Detenen al País Basc una dona que havia robat 5 anells a 3 dones grans a Olot fent servir el mètode de l'abraçada. A la noia de 19 anys la van enxampar quan intentava furtar una cadena d'or a una altra víctima. Els fets a la Garrotxa van passar el 26 d'abril. Capdevila Advocats i Gabinet Permar uneixen els seus esforços i creen una nova marca anomenada Capdevila Permar. La fusió de les dues empreses pretén donar un servei més ampli i diversificat. El Varietats Autòctones es trasllada al centre d'Olot. Amb aquesta mesura, des de l'organització, esperen cridar l'atenció d'un públic més divers i ampli. En esports, la Unió Esportiva Olot fitxa el davanter Chema Moreno. L'atacant de 31 anys ha jugat 14 partits aquesta temporada amb el Badalona Futur aquesta darrer curs i ha marcat 3 gols. Moreno va néixer a Madrid, però viu a Catalunya des de fa temps. En tenis, el Club Tenis Olot acaba una nova temporada amb 18 equips i 105 alumnes a l'escola. El seu president, Ignasi Vila, reconeix que la voluntat continua sent de ser el màxim competitius possibles. També parlarem de gimnàstica de la mà de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot, que tancarà la temporada als Campionats d'Espanya de Lleida de finals de juny. L'associació destaca, sobretot, el bon ambient que s'ha creat al recinte firal. I a la contraportada, els protagonistes seran els alumnes i les alumnes de la Quarta Paret, que han celebrat el seu cinquè aniversari comptant amb més de 220 alumnes. L'escola ha anat creixent en nombre i també en experiència. Escoltarem les valoracions del seu director, Jordi Massagó.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Esquerra Barcelona assegura que l'executiva nacional respectarà la decisió de les bases sobre entrar al govern de Collboni. El grup municipal reivindica l'autonomia local i defensa que s'ha assolit el millor preacord possible amb el Partit Socialista. Borràs denuncia que Interior li va retirar la seguretat el passat novembre. La presidenta de Junts assegura que no li han deixat accedir a l'informe que justifica la decisió. L'aeroport Girona-Costa Brava frega el 500.000 de passatgers entre gener i maig, un 84,7% 1% més que l'any passat. Durant el darrer mes, des de la terminal de Vilobí, s'han operat 2.390 aterratges i enlairaments. Pedro Sánchez, per la seva banda, presentarà una proposta per desbloquejar el Consell General del Poder Judicial si a final de mes el PP no el renova. El president espanyol presentarà al juliol una llei de llibertat de mitjans. A la pàgina internacional, Brussel·les anuncia aranzels de fins al 38% als cotxes elèctrics xinesos per compensar els subsidis injustos de Pequín. La Comissió Europea vol reparar amb els aranzels els perjudicis a la indústria europea que suposen les ajudes xineses. I mor François Hardy, la musa de la cançó francesa. Ha mort als 80 anys després de conviure gairebé dues dècades amb el càncer, cosa que la va portar a convertir-se en activista a favor de l'eutanàsia.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La pluja localment intensa, protagonista ahir, però també avui amb més llocs i amb més intensitat. Ahir finalment es van recollir 47 litres per metre quadrat a Orís, al nord d'Osona. Van caure 18 a Olot, 26 a la Vall d'en Bas, 21 a Sant Joan de les Abadesses i, per tant, la pluja es va incrementar especialment a la tarda, al vespre i també a la nit. A la nit, atenció, ja baixant a un grau a 2.500 metres a la Tosa, dalt de tot de la Molina i la Masella. Doncs bé, avui entra més aire fred i això ens fa pensar en pluges més intenses, risc d'una tempesta a la tarda, amb pedra o calamarsa. I quantitats de pluja importants, novament, 20, 30, 40 litres per metre quadrat, pot ploure tot arreu, però especialment comarques interiors, el prelitoral, ho farà la costa, però els quantitats més importants sempre del prelitoral cap a l'interior. Una bona notícia de cara a les capçalides, a més, tots els rius podran rebre pluja, però dalt de tot el Pirineu podrà nevar. Aquest dia 12 de juny anunciem nevada que podria arribar a 2.400 metres i a la tarda 2.200 metres. A veure, perquè el temps es refreda, tindrem un dia d'abril i alta muntanya pràcticament un dia del mes de març, com ha reculat la temperatura els últims dies. I bé, demà ja pràcticament no quedarà pluja, boires al matí, cel variable, i a partir de divendres al cap de setmana puja una mica la temperatura i en principi poca pluja, potser dissabte alguns xàfecs.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 12 de juny de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Els càmpings de la Garrotxa preveuen un bon estiu. Les pluges de les últimes setmanes garanteixen que els espais estiguin en bones condicions durant tota la temporada. Des del càmping Lava expliquen que ja tenen un 50% de reserves confirmades per als propers mesos. Les reserves d'última hora són cada cop més habituals, cosa que obliga els càmpings a haver-se d'adaptar a cada moment. El turista internacional serà sobretot francès durant els mesos de juny i juliol.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Queden pocs dies per l'inici d'estiu, sinònim de vacances en la majoria dels casos. Un dels destins típics durant aquestes dates són els càmpings, que conviden a desconnectar enmig d'un entorn natural, ja sigui en zones de muntanya o en zones de la costa. En el cas de la Garrotxa, la demanda sol ser alta durant aquests mesos, sempre tenint en compte que el destí preferit és la costa. Tot i així, les previsions són bones pel sector. Segons el gerent del càmping Lava, Ivan Masoliver, l'ocupació en aquest càmping de Santa Pau se situa en el 50% a hores d'ara. Ho ha explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Les bones previsions de moment és que tenim aigua, tenim pluja abundant i això, vulguis o no vulguis, doncs, ens pot fer lluir tot l'estiu la verdor que tenim. Previsió de gent, estem un 50% de reserves, doncs, el mes del 15 de juliol fins al 31 d'agost.
Pel que fa al públic que escull els càmpings, solen ser persones que estan entre 2 o 3 dies en zones de muntanya i els altres en zones més de platja. La tònica habitual dels últims anys és que el client del càmping és rotatiu. Mas Oliver detalla que el públic francès serà el principal pel que fa a nivell internacional.
Ara aquest juliol, juny i juliol, ens començaran els francesos, que ja van vinguent. Per què? Perquè també se'ns acosta el bon temps i ells pues, normalment solen ser els primers que fan les vacances i bueno, pues, sempre és un... arriben, s'estan 2 o 3 dies, fan platja 2 o 3 dies més, són rotatius, no són gent que es queden fixa.
Un dels factors amb els quals ha de lluitar el sector del càmping és amb les reserves d'última hora. Cada vegada n'hi ha més, n'hi ha menys dies d'arribar al seu destí. El gerent del càmping Lava diu que s'han d'adaptar al que demana el client, però que no és fàcil.
Ens hem d'anar adaptant una mica al que el client ens demana. L'únic que no és fàcil pues, perquè tampoc estem preparats per dir, pues mira, ara se't presenten 50 persones, els hem de donar allotjament. Bueno, hem d'intentar de buscar un equilibri entre tots.
Mas Oliver també ha detallat que si des del sector del càmping són capaços de fer una bona oferta, les xifres sempre seran bones. En càmpings com el Lava també s'ha treballat en respectar les mesures de consum d'aigua davant les restriccions per la sequera i arribar a les millors condicions en aquesta temporada d'estiu.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes. Càritas Garrotxa assegura que la pobresa continua creixent i cronificant-se a la Garrotxa. A més, cada cop afecta més a les dones. És una de les conclusions de la memòria del 2023, en la qual també destaca que el problema de l'habitatge augmenta a casa nostra entre la gent més pobra, ja que un 45% de les persones ateses tenien un greu problema en aquest àmbit. Ens dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Càritas ha presentat la memòria de l'any 2023. A la Garrotxa es tradueix amb una realitat similar o pitjor a la de l'any passat. Se segueix constatant una cronificació de les persones que viuen en situació de pobresa i un augment de persones que entren en situació de pobresa o que viuen en situació de vulnerabilitat. Des de Càritas diuen que la pobresa parla en femení, ja que cada cop són més les dones que van a buscar ajuda i són elles mateixes les que suporten la càrrega familiar. Un 60% de les atencions fetes al servei d'acollida són a dones, la majoria d'elles dones amb parella i fills. Les que van a demanar ajuda i a intentar inserir-se laboralment, però, són elles mateixes. En parla Carles Uller, president de Càritas Garrotxa.
És que hi ha una realitat d'una pobresa femenina molt gran a la nostra comarca. I la realitat de la gent que s'apropa a Càritas és descaradament visible. Fins al punt que la majoria de les persones que s'hi acosten són dones.
També destaca l'augment de la soledat, un altre dels cavalls de batalla amb què treballa Càritas Garrotxa a través de diferents projectes. Un 30% de les persones que van a demanar ajuda estan soles. Des de Càritas Garrotxa asseguren que no poden atendre a tothom, que en aquest sentit se senten limitats i que realment els costa trobar sortida a les persones que viuen en situació de pobresa, ja que asseguren que la pobresa actualment s'hereda cada cop més.
A vegades es retroalimenta, moltes persones l'hereden, i sortir d'aquest pou pots amb ajuts, amb participació dels serveis, pots anar tirant, però sortir del pou i promocionar-se és una situació que la palpem de tant en tant com un èxit, però no sempre, malauradament.
L'augment dels preus per viure el dia a dia, les despeses energètiques, les successives crisis econòmiques i socials i les guerres arreu del món són els principals motius que provoquen viure en pobresa, però el problema de l'habitatge cada dia es fa més visible en comarques com la Garrotxa, asseguren des de Càritas. Un 45% de les persones que acudeixen a Càritas Garrotxa tenen problemes d'habitatge i una part important d'aquestes persones es veuen obligades a ocupar per tal de no viure al carrer. Càritas Garrotxa compta actualment amb 145 voluntaris i té engegats 11 projectes d'acció social.
Per altra banda, els terrenys comunals poden ser una via de salvació pels petits pagesos. Fa dècades, aquest tipus de terrenys gestionats per ajuntaments i alguns veïns que vivien en aquests municipis van ser desamortitzats i van passar a mans privades. Ara, amb la recuperació de la transhumància per part d'alguns pastors, comença a augmentar l'interès per recuperar aquests terrenys. És el que han fet aquests dies els pastors participants en el projecte Transhumància per la Vida, liderat pel pastor de Mires, Prem Puig.
Fa unes dècades, practicar la ramaderia extensiva possiblement era més senzill, tot i el seguiment d'unes normes d'accés i de conservació, entre altres, els pagesos petits podien disposar, per exemple, de terrenys comunals, aquells que gestionaven de manera assembleària els pobles. Amb les desamortitzacions, però, aquests terrenys se'ls va quedar l'Estat i aquests últims els van vendre a persones riques. Van ser, de fet, els mateixos pagesos petits, amb menys poder adquisitiu, els qui, amb sort, van aconseguir associar-se per comprar de nou aquests terrenys i d'aquesta manera poder continuar guanyant-se la vida al camp. Tot i això, en algunes zones encara queden embrius, terrenys comunals que no es coneixen però que es podrien arribar a fer servir. En parla Pol Font, que està estudiant els terrenys comunals a Catalunya.
Pallars Sobirà, potser és dels llocs de Catalunya on queden més béns comunals, a les zones de muntanya on han quedat més. De la Garrotxa sé que n'hi ha i que hi ha bastants embrius. Conec aquí un amic de la Vall d'en Bas que diu que queda molt. El Prem també va gravar un vídeo, no?, l'any passat, també parlant de que la Generalitat estava subestant comunals i que també era una mica un perjudici per a alguns ramaders que no tenien tampoc gran poder adquisitiu.
I és que la recuperació dels terrenys comunals pot ser una de les solucions a la supervivència dels petits pagesos o els que volen començar a fer ramaderia extensiva.
Hi ha gent del sector de ramaderia extensiva que ho diu, no?, que els béns comunals són molt importants a mantenir i que n'hi hauria d'haver-hi cada poble perquè garanteixen que algú que vulgui començar a fer de pastor, doncs, sense tenir terres, pugui tenir alguna possibilitat de tirar endavant. Els pobles i com s'està perdent i despoblant és un tema bastant d'actualitat, doncs crec que té sentit mirar enrere, no?, i trobar també aquestes coses que es podrien també tornar a pensar de cara al futur.
Enguany el projecte Transhumància per la Vida, que impulsa el pastor de Mires, Prem Puig, i altres pastors de la zona, han volgut fer un pas més i durant les diverses etapes fan xerrades als pobles per parlar de temes que preocupen els pagesos, però que a la vegada poden fer connectar a les persones que viuen als pobles i a interessar-se per qüestions que desconeixien. A Ridaura van parlar dels comunals, però també d'altres qüestions. En parla Prem Puig, pastor de Mieres.
Clar, portàvem molts anys abandonats als passos de transhumància i ara quan tornem a passar, pues, falten els llocs de parada on esperaven els ramats, falten els llocs on s'abeurava el bestiar, que molts se'ls han tret, o aquest any amb la sequera, pues, està sec, no? Els camins els anàvem trobant alguns bruts perquè no es feien servir, però per exemple aquest any a Ridaura han set la colla de caçones, ens ha obert el camí antic original que es feia servir, els parts que estaven brutes. Vull dir que a mida de tornar a recuperar estem veient que la gent també és molta il·lusió, fica la seva part i que és aquest esperit el que volem recuperar, no?, de fer les coses entre tots i si tothom hi fica de la seva part es poden arribar molt lluny, no?
D'aquesta manera, en Prem i altres pastors van fent camí cap a la Molina, però pel camí fan comunitat i vida amb els habitants dels pobles per on passen, un fet completament normal fa unes dècades, però que s'havia perdut en una societat, asseguren ells mateixos, cada dia més individualista.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat. Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En successos, detenen al País Basc una dona que havia robat 5 anells a 3 dones grans a Olot fent servir el mètode de l'abraçada. A la noia de 19 anys la van enxampar quan intentava furtar una cadena d'or a una altra víctima. Els fets a la Garrotxa van passar el 26 d'abril i la detinguda es movia per arreu de l'Estat. Agents de la Ertzaintza van detenir a Sestao, al País Basc, una jove de 19 anys que havia robat a 3 dones grans a Olot en pocs minuts. Els policies la van enxampar infraganti quan intentava fer el mateix amb una altra víctima i la van poder capturar. La capital de la Garrotxa, els fets van passar el 26 d'abril a quarts de dues del migdia entre els carrers Pou del Glaç i Uruguai. La sospitosa es va acostar a les víctimes i els hi va robar les joies fent servir el mètode de l'abraçada. La detinguda feia servir excuses com que coneixia les dones, que necessitava anar al lavabo o bé que tenia la seva àvia en una residència. Amb aquest pretext les abraçava i agafava les mans per després robar les joies que duien a sobre. En pocs minuts, la jove es va emportar 5 anells d'or de les 3 víctimes d'Olot que un cop se'n van adonar van anar a denunciar ràpidament als Mossos. A partir d'allà es va obrir una investigació i es va identificar la sospitosa, una jove de 19 anys que tenia una gran mobilitat arreu del territori de l'Estat. Per això els agents van emetre una ordre de recerca i detenció. Va ser el passat 6 de juny quan els agents agents de l'Ertzaintza, al País Basc, van enxampar la noia intentant robar una cadena d'or a una àvia Sestao i la van arrestar. Després de les comprovacions, els policies bascos es va comprovar que la sospitosa tenia un requeriment de detenció per part dels Mossos arran dels fets a la capital garrotxina d'uns dies abans. A més, també li constaven dues ordres de recerca i detenció per furts per part de la Policia Nacional d'Oriola i de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Igualada del mes de maig. La detinguda, amb antecedents pels mateixos fets delictius, va passar la mateixa tarda a disposició del jutjat de guàrdia de Baracaldo. Els Mossos recomanen evitar fer ostentació de joies o rellotges d'alt valor econòmic a la via pública, així com desconfiar de les persones desconegudes que es mostrin molt efusives i ens abaeixin el nostre espai personal. Cap de Vila Advocats i Gabinet Permar uneixen els seus esforços i creen una nova marca anomenada Cap de Vila Permar. La fusió de les dues empreses pretén donar un servei més ampli i diversificat als seus clients, convertint-se així en una de les marques més grans de les comarques gironines en la seva especialitat. Aniel Puigvert.
Cap de Vila Advocats es va crear l'any 1910 a Olot. És experta en assessoria legal en totes les seves vessants. Al llarg dels anys s'ha caracteritzat pel seu rigor i per haver portat alguns dels casos més importants de la comarca. Per la seva banda, el Gabinet Permar és un negoci familiar creat fa més de 50 anys i són experts en assessorament laboral, fiscal i econòmic. La fusió de les dues empreses s'ha produït després de detectar que les necessitats dels clients són cada vegada més transversals. Això feia que ja compartissin alguns casos. Amb la fusió, els clients trobaran una solució integral a les seves necessitats. L'advocat i soci director del grup, Joan Canyada, destaca la llarga història dels dos despatxos.
Els dos despatxos tenen una llarga trajectòria. De fet, ja van ser fundats per generacions anteriors, tant la firma Capdevila com la firma Permar, i la voluntat, diguéssim, d'aquesta unió és d'alguna manera continuar aquesta fidelització que durant anys i anys doncs, molts clients han tingut amb les nostres firmes i que continuïn per molts anys més. No?
Per la seva banda, el també soci director de Gabinet Permar, Tino Pérez, remarca la importància de la unió pel que fa a repartiment de funcions.
Nosaltres, cada un dels despatxos tenia molt determinats o té molt determinats encara quin és el seu àmbit d'actuació i el seu àmbit d'especialització, i amb això el que aconseguim és no ampliar despatxos de forma, permetem dir, gratuïta, sinó que cada un dels despatxos podrà oferir un servei especialitzat en unió amb la firma que hem creat, Cap de Vila Permar.
I una de les membres del grup, la soci directora Rosaura Jiménez, destaca que amb aquesta unió vol prioritzar l'acompanyament al client.
Nosaltres amb aquesta unió no, volem posar el client al centre del nostre despatx, no? I a més d'oferir-los serveis en els moments de dificultats o quan hi ha algun problema, quan ens ho sol·liciten, no? Voldríem acompanyar els nostres clients en la seva trajectòria, en el seu camí, en la consecució dels seus objectius, en la definició d'aquests objectius, no? En el seu èxit, no? De manera que volem ser un despatx acompanyador, no? A més d'un despatx solucionador.
Amb la fusió, Gabinet Permar es convertirà en una de les marques més potents en assessoria legal, fiscal i laboral de les comarques gironines.
Abans dels esports en matèria cultural, el Veritats Autòctones es trasllada al centre d'Olot. Amb aquesta mesura, des de l'organització esperen cridar l'atenció d'un públic més divers i ampli. Aquest dimarts s'ha presentat el programa de la quarta edició del festival en presència d'artistes que van presentar-se en el concurs Jo Toco, informa Pere Obac.
El Veritats Autòctones, aquell festival que va néixer per generar un nou circuit per a cantants i grups locals, arriba a la seva quarta edició. Aquest any deixarà de celebrar-se al Parc Nou com havia fet fins ara i es trasllada a la plaça 1 d'octubre d'Olot. Tindrà lloc el 29 de juny i comptarà amb quatre propostes ben variades. Les Xaianes presentaran una proposta art i vanguardista. Cabreboja portarà el seu rock dur a més del desplegament escènic que facin. Tripulant brindarà el seu pop depurat i electrificat. I per acabar, Josep Chortó, més de Congo Sound, presentaran la seva recreació del gènere musical Italo Disco. Un dels impulsors del Varietats Autòctones, Maria Codina, dona més detalls sobre l'edició d'aquest any.
Com a novetat aquest any, el no ser el Parc Nou, hem parlat per muntar una mica de barra i servei de càtering, bueno, food truck, diguéssim. La barra durà el Buquet, que ens durà una selecció de cerveses artesanes, i el càtering, el gra, que ens faran una mica de selecció de productes locals, ens faran alguns plats així perquè la gent que passi per aquí doncs, puguin sopar, picar alguna cosa i veure per acompanyar els concerts.
Tot i que algun dels grups ja havien participat en altres edicions del Varietats Autòctones, d'altres s'han pogut descobrir a través del concurs Jo Toco que va engegar l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot. El seu regidor, Josep Quintana, celebra que les iniciatives públiques i les privades es puguin trobar per enriquir el teixit cultural de la ciutat.
També hem d'haver-hi com festivals, cicles, amb la programació, espais on te puguin tocar més regularment, amb més facilitats, per dir-ho manera, perquè a vegades les infraestructures que tenim a Olot són molt bones, són com molt professionals, i té molts requeriments, que com han de ser, però a vegades bueno, potser algú que acaba de començar i que vol alguna cosa més senzillet i tenen, és igual, mitja hora, tenen sis cançons per tocar, també ens falta més espais i jo penso que això també és una cosa que hem de... Bueno, que hem de donar sortida a això.
Des de l'organització expliquen que aquest és un any de transició per ells, ja que de cara a pròximes edicions volen transformar el festival en una oferta de concerts estable al llarg de l'any.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres amb un nou fitxatge a la Unió Esportiva Olot. És el davanter Chema Moreno, l'atacant de 31 anys, ha jugat 14 partits amb el Badalona Futur aquesta temporada i ha marcat un total de 3 gols. El nou fitxatge de l'equip ha passat per clubs com l'Alcorcón B, la Penya Deportiva o l'Alzira aquests últims anys. Moreno arriba a la Unió Esportiva Olot per reforçar el joc ofensiu dels olotins, aquest any capitanejat pel Pichichi de la Lliga Marmàs. En tenis, el Club Tenis Olot acaba una nova temporada amb 18 equips i 105 alumnes a l'escola. El seu president, Ignasi Vila, reconeix que la voluntat continua sent la de ser el màxim competitius possibles. El club fa una crida a les persones d'entre 12 i 18 anys perquè s'animin a provar els esports de raqueta. Guillem Guardiola.
Els esports de raqueta són cada vegada més populars a casa nostra. Campionats de tenis com el Roland Garros d'aquest cap de setmana, guanyat per l'espanyol Carlos Alcaraz, segurament fan somiar joves amants del tennis a convertir-se algun dia en futurs tennistes professionals. Mentrestant, a la ciutat, el Club Tenis Olot ha tancat aquest mes de juny una nova temporada amb un balanç optimista. Un total de 18 equips entre tennis i pàdel han competit aquest any, tot i que el president del club, Ignasi Vila, ha destacat que l'escoleta s'hagi consolidat ja amb 105 alumnes. Vila remarca la voluntat formativa del Club Tenis Olot.
Sempre tenim la voluntat de seguir millorant i de ser el màxim competitius. De fet, ens agrada definir-nos com una escola de tendència social integradora, però que intenta donar resposta a diferents nens, des del nen que vol venir des d'un àmbit més social un dia a la setmana, des del que vol aprofunditzar més amb el tennis i bueno, també parlem d'escola de pàdel, i que si ho vol veure-ho des d'una vessant més competitiva, venir tres dies a la setmana, amb més involucració, és a dir, que sí, en aquest sentit.
El Club Tenis Olot, a més, ha estat nomenat aquest any com a club d'excel·lència per la Federació Catalana de Tennis.
Bueno, aquest reconeixement de que un any més ens han otorgat el Club d'Excel·lència vol dir que s'estan fent bé la feina. Actualment em sembla que hi ha 30 clubs dels 222 que hi ha a Catalunya amb aquesta qualificació. Vol dir que complim unes normatives a nivell de titulacions, a nivell de responsabilitats, a nivell d'assegurances, etc. I per nosaltres és important que un any més ens el donguin perquè és un segell de qualitat pel club i que estem molt contents de poder-lo compartir.
Ja amb les competicions acabades, el president del Club Tenis Olot, Ignasi Vila, ha aprofitat per fer una crida a totes aquelles persones que tinguin ganes d'iniciar-se amb el tennis o el pàdel.
Creiem que és interessant perquè diferents pares ens han vingut amb les inquietuds de que el nen de 12 a 18 anys doncs, a vegades deixen algun esport o a partir dels 12 anys doncs, ja passen a tenir algunes tardes lliures i concretament doncs, detectàvem que aquesta franja de les 3 de la tarda a les 5, alguns nanos no sabien què fer. I bueno, una alternativa és que puguin venir a provar aquí el Tenis Olot.
El Club Tenis Olot compta els dies que falten per una de les grans activitats de l'any, el campus d'estiu. Enguany tindrà lloc del 25 de juny al 6 de setembre.
Per la seva banda, l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot tancarà la temporada als Campionats d'Espanya de Lleida de finals de juny. L'associació destaca, sobretot, el bon ambient que s'ha creat al recinte Firal d'Olot. Les gimnastes van compartir la cloenda de la temporada amb el Club Escola de Futbol Bos de Tosca, el Cagaburro, de dissabte passat.
A finals de juny ja farà un any que l'equip de base 4 de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot, format per Gal Hernández, Blanca Puigmal, Bruna Masies, Paula Roca i Laia Bosch, va brillar i es va proclamar campió d'Espanya de la seva categoria a Lanzarote. L'associació es troba a punt d'acabar la seva tercera temporada des de la seva fundació l'any 2021. L'evolució i els resultats així ho avalen. S'ha convertit en un dels puntals de la gimnàstica artística catalana. El president de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot, Josep Sala, admet que esportivament ha sigut una campanya molt bona.
Bueno, esportivament molt bé. Vam fer ara fa poc el Campionat de Catalunya, moltes esportistes gimnastes nostres, i van fer pòdiums, que n'estem molt contents, i ara ens ve a final de mes el que és el Campionat d'Espanya, i bueno, les gimnastes hi van amb molta il·lusió, les entrenadores també, i ja l'any passat van aconseguir algun pòdium, que la veritat, tant com per la ciutat d'Olot com per, sobretot per la nostra entitat, és un orgull.
Les gimnastes de base i escolars de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot han estat competint les fases finals de Catalunya aquestes darreres setmanes. L'associació reuneix actualment unes 140 gimnastes a les seves files. A banda dels números, Sala destaca l'ambient d'esforç i amistat que s'ha creat durant aquests últims anys.
Sobradament. Jo penso, perquè hi ha més que l'esportiu, el que s'ha dintre el recinte firal, on te fan elles a la gimnàstica, s'ha creat un microclima que o pares quan anem a buscar les nenes veiem que hi ha un ambient d'amistat, de treball, d'alegria, d'il·lusió, i clar, tot això ho pares a nosaltres i dic, hòstia, com a pares, és un orgull.
Fins a 24 gimnastes de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot participaran en els Campionats d'Espanya del 25 al 29 de juny a Lleida. L'associació ha compartit la festa de cloenda de temporada amb el Club Escola de Futbol Bosc de Tosca al Cagaburro d'aquest dissabte, una unió que a priori va funcionar i s'espera que repeteixi l'any vinent.
I avui a la contraportada, la quarta paret bufa les espelmes del cinquè aniversari. Ho fa amb més de 220 alumnes. L'escola ha anat creixent en nombre i en experiència. Segons el seu director, Jordi Massagú, durant aquests 5 anys han millorat en molts aspectes i han aconseguit fer espectacles com els d'aquest cap de setmana al Teatre Principal d'Olot. Dansa, cant i interpretació són les tres línies de l'escola de la quarta paret que aquest cap de setmana ha celebrat el seu cinquè aniversari. Ho ha fet amb dos espectacles del Teatre Principal d'Olot com són Charlie, la fàbrica de xocolata i Moulin Rouge, una forma de commemorar uns anys de pur creixement pel que fa a aquesta escola. Van començar amb unes 40 persones i ara ja superen les 200 repartides en diferents edats. També destaquen que el nivell dels professionals que hi treballen ha augmentat de la mà del creixement també que tingut amb nombre d'alumnes. Ho ha explicat el seu director, Jordi Massagú, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
L'escola va començar sent 40-50 alumnes i ha anat creixent i cada vegada doncs, amb més experiència, també tenim més professorat, gent de l'equip, i realment estem molt contents, molt emocionats, perquè han sigut 5 anys de superació, a més vam obrir en ple Covid, i arribar aquí al teatre i estar fent aquests musicals que es veuen a Londres o Broadway, doncs és un gran èxit per nosaltres.
Els espectacles que ha fet la quarta paret aquest cap de setmana a Olot són els que a gran escala es poden veure a punts de referències de la interpretació i el cant, com Broadway. Massagú assegura que el procés organitzatiu abans de sortir a l'escenari és la clau per gaudir de la interpretació.
Doncs ha sigut un procés realment molt bonic perquè si ho prepares amb molt de temps i amb preparació, al final veus que les coses surten, no? I acabes gaudint de l'espectacle, que una de les coses que a nosaltres ens agrada com a equip és poder gaudir dels alumnes i no haver d'estar patint o així i tenir una gran organització perquè a l'hora de l'espectacle puguem gaudir-ho.
La quarta paret ha tancat el seu cinquè any de vida amb un cap de setmana plegat d'actuacions al Teatre Principal d'Olot i on ha celebrat el seu creixement any rere any. De l'escenari amb la quarta paret tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 12 de juny de 2024. Més informació a partir de les 3, com sempre, aquí a l'antena de Ràdio Olot. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.